Ara hem de saludar en Josep Lluís Vidal. Josep Lluís, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Doncs molt bé, i me sento a mi mateix.
Et sents a tu mateix i això ho resolem ja.
A veure, ara. Que bé. És que si no me faig un lío a mi mateix, eh?
Home, seria divertit. Mira, t'aniré pujant mentre vas parlant.
Sí, sí, aquí fent la punyeta, ja de bon matí.
Sí, de bon matí, perquè falta un minut per 9:45 del matí. Amb en Josep Lluís sempre ve a l'estudi per parlar-nos de tecnologia i oci digital, i estàvem intentant activar la connexió amb en Manel des de la Bisbal, nosaltres des de Pals i en Manel des de la Bisbal, però estem tenint problemes. En tot cas, intentarem durant aquesta secció parlar amb en Manel, que havíem de fer aquesta entrevista avui al representant de la CUP a la Bisbal, però no ha estat possible. Intentarem seguir-nos posant en contacte un dia d'aquests amb en Carles Puig, que és el cap de llista escollit a la CUP per representar el partit anticapitalista. Avui amb en Josep Lluís parlem de diverses coses. Per començar, que YouTube cancela canals que posava nens en perill.
Sí. Una polèmica més per una de les grans empreses de gestió de xarxes socials, o que tenen la xarxa social com un dels seus negocis principals. En aquest cas parlem de YouTube. Ara em ve, quan dic això de la xarxa social de YouTube, em ve al cap això de que Google mai ha aconseguit tenir una xarxa social potent. Ara sabeu que d'aquí poc temps Google Plus deixa de funcionar. També ho han comentat fa molts mesos aquí en aquesta secció.
Sí.
Doncs, de fet, ara ja s'ha fet realment ben patent això, perquè ja surt els que tingueu l'aplicació al mòbil. Google Plus l'ha vist que el 2 d'abril deixarà d'estar disponible. Això és una anècdota que m'ha vingut ara al cap en relacionar Google i YouTube, però el cas és que, com deies, Dani, YouTube ara ha estat tenint problemes aquesta última setmana, perquè en el canal de nens, el YouTube Kids, bueno, el canal, la part de YouTube dedicada als nens, s'ha colat una sèrie de vídeos que incitaven al suïcidi. Donaven pautes, consells, una mica tot plegat bastant, bastant horrorós, no? I bé, doncs clar, evidentment tota la comunitat i les autoritats se li han tirat a sobre a YouTube. No ha trigat gaire en reaccionar, la veritat és que tot s'ha de dir, han sigut bastant ràpids i han pres algunes mesures, com per exemple cancel·lar aquests canals que publicaven aquest tipus de contingut. I també una altra de les mesures que han pres ha sigut desactivar els comentaris en els canals infantils, en tots els vídeos que formin part del canal de YouTube Kids. És a dir, ja no poden haver-hi comentaris, perquè tots sabem que els comentaris sempre són una via per la qual els trolls i totes les persones que tinguin un interès més enllà del contingut pròpiament dit, doncs deixen anar perles, no? Ja sigui en forma de comentaris, o sigui en forma d'enllaços, o el que sigui, no? Moltes vegades nosaltres mateixos a la ràdio ens ho trobem, no? En els comentaris de Facebook o fins i tot en altres xarxes socials, no? Que sempre hi ha el graciós de torn, no? Que vol intentar desviar el tema amb una notícia i fer un comentari amb una cosa que no té absolutament res a veure, no? Doncs els comentaris és una via sempre una mica, doncs, aprofitada, no? Per aquest tipus de persones. El que passa que en aquest cas hi havia una intencionalitat realment encara molt més obscura, no? Molt més fosca, que era, doncs, això, incitar a nens al suïcidi. Realment a mi m'espanta això, eh? No sé com pot haver-hi algú que hi pugui pensar en això.
Sí, perquè ja els trolls a les xarxes socials ja són un problema, però sí, sobretot quan afecten els nens.
Sí, i posa una mica més en relleu doncs la vulnerabilitat, no?, de les xarxes socials. I també un altre tema que hem parlat aquí diverses vegades en aquesta secció és el desconeixement moltes vegades per part dels adults de com funcionen les xarxes socials més utilitzades, de com funciona YouTube, de com funciona Instagram, de com funciona Facebook. I no hem d'oblidar que els nens i els adolescents ja tenen accés des d'una edat molt temprana, que això també seria molt discutible, si un nen de 10 anys ha de tenir mòbil amb accés a internet.
No, ja t'ho dic jo, no.
Jo crec que no. Però vaja, això no passa.
El problema és que si no té mòbil, doncs tindrà una tableta dins de casa.
Sí, no, no. I a més, la història de sempre, no? Si no té mòbil o no té tablet, doncs al final és que, clar, el meu company de classe, Pepito, el té, no? I llavors, bueno, però això és un altre tema. El cas és que deia que posem en evidència aquest desconeixement digital per part dels pares, que estem parlant de pares joves, estem parlant de pares de 30 i pico, potser 40 anys, no estem parlant dels pares de 60 anys o de 70 anys, sinó del desconeixement, doncs, que poden tenir els adults sobre com funcionen aquest tipus de canals i que realment, doncs, se'ls deixi el mòbil, aquella cosa de vinga, va, té, nen, distreu-te una estona amb el mòbil i deixa d'emprenyar, no? Doncs, bé, una mica crec que tots som una mica responsables d'això, i sobretot de l'educació digital que li donem als nostres petits.
Sí, sí, és un problema, és un problema i no en som prou conscients i tampoc no hem trobat una solució comuna.
No, perquè al final també és una mica com una bomba que ens ha esclatat a les mans en molt poc temps, perquè realment fa 10 anys això no passava, o passava amb una intensitat molt baixa que pràcticament quedava diluïda per altres temes d'actualitat, quedava tot en un segon, tercer o quart pla, no era notícia doncs que una xarxa social havia tingut problemes d'aquesta magnitud, entre altres coses perquè no tenien ni de lluny el nombre d'usuaris que tenen ara, i llavors, doncs clar, l'evolució de les xarxes socials i de l'ús, i de la gent, i de la quantitat de persones que les fan servir, entre elles adolescents i menors, doncs ens ha esclatat una mica les mans. Ja ho dèiem, no sabem ben bé el que tenim a les mans i no sabem ben bé quines són les conseqüències perdó, que poden tenir a llarg termini, i encara no ho sabem, perquè ja veurem d'aquí 10-15 anys quines són les conseqüències reals de persones que han patit, per exemple, un assetjament via digital, via Facebook o via Instagram.
Sí, sí. Sí, sí, queda clar. Queda molt, molt clar. El misteri dels... Espera un moment, que posarem sintonia. El misteri dels 125 milions de bitcoins desapareguts.
Doncs sí, això és realment un misteri, però ara ja alguns comencen a sospitar de frau. El cas és que, per posar-nos una mica en situació, en context, pels que no sàpiguen el que és el bitcoin o que li quedi una mica així diluït el concepte, és una moneda digital, una moneda virtual, una moneda que no té la seva rèplica en el món real, no és un bitllet, no és una moneda, per tant no té una quantitat que sigui palpable, física, en el món real. Sí que és veritat que ja ha adquirit un valor, sobretot a internet, bàsicament a internet, per dir-ho així, no? I que permet, doncs, comprar serveis i productes si el venedor i el comprador es posen d'acord. Com funciona el bitcoin? Doncs el bitcoin al final és només que una sèrie de codi que està allotjat en una sèrie de servidors a través de voluntaris, no? De programadors voluntaris que presten la seva infraestructura i que a canvi, com a compensació de tenir aquesta infraestructura, de posar en servei de la comunitat aquesta infraestructura, reben precisament bitcoins com a forma de pagament. El cas és que hi va haver una empresa que, als Estats Units, que tenia, doncs, una sèrie de diguem-ne així, com accionistes o socis que havien aportat una sèrie de quantitat en bitcoins i que, doncs, tenien els seus moneders digitals allà, doncs, amb els seus estalvis, per dir-ho així, no? en bitcoins. El cas és que el propietari i únic coneixedor de la contrasenya del moneder principal, per dir-ho així, per el que tenia tota aquesta quantitat de bitcoins, va morir el desembre i no ha deixat a ningú la clau.
Ah, quants euros són?
125 milions, doncs no sé ara mateix quin és el valor d'un bitcoin.
Ho busco.
Busca-ho tu, sí. Mentrestant. Però és molta pasta, i ja t'ho dic ara. I bé, doncs l'home va morir. Mira. Va morir a principis de desembre.
No he fet el càlcul encara, però he vist la conversió i fliparem bastant. A veure, 125 milions...
Tingues en compte que el bitcoin també és una moneda que fluctua,
Sí.
Vull dir que també hi ha hagut molta especulació al voltant d'això,
125 milions són... Mare meva, a veure, anem a posar els...
A veure, espanta'ns.
Vale, això són... És que, clar, el número té 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 xifres. Això vol dir que val. Això és 1.410 milions... No, més. 410, el que nosaltres en diríem, 410 bilions d'euros.
Bé, res. Doncs sí, el cas és que això que dèiem, no? Aquest senyor va morir al desembre i només ell sabia la contrasenya d'accés on estaven tots aquests bitcoins, no? Això em recorda, no sé si veus la sèrie Big Bang Theory.
Sí.
Doncs hi ha un episodi en el que els tres o quatre friquis, el Sheldon Cooper, el Leonard Hofstadter, el Wolowitz, no recordo el nom quin és, i l'altre, l'Indy, doncs rememoren un temps de fa uns anys en què havien precisament s'havien posat a minar bitcoins, és a dir, que van fer doncs d'això, d'infraestructura, van posar al servei de la comunitat un ordinador en el que tenien doncs uns bitcoins allà guardats esperant que es revaloritzessin, no? Doncs resulta que el portàtil aquest desapareix i el Sheldon Cooper el que fa és una còpia de la carpeta on estava tot aquest software, els bitcoins, i fa una còpia en un pendrive. El pendrive desapareix, o sigui, era un pendrive que era propietat de Leonard Hofstadter i el perd en un aparcament, em sembla, a la botiga de còmics el perd, i vaja, que tots aquests diners van perduts. És a dir, aquí és on es mostra una mica la fragilitat, no?, d'aquest sistema, que una persona com aquesta, en aquest cas real que estem parlant, no és l'únic que sap la contrasenya i mor, o en aquest cas fictici de la sèrie, no? Doncs algú té accés en aquell sistema, en aquell ordinador, treu aquest software, fa una còpia i després doncs no és accessible per als propietaris legítims. El cas és que es comença a sospitar de frau en aquest cas perquè s'ha descobert que hi havia una sèrie de moneders paral·lels on hi havien transaccions una mica estranyes entre ells, d'acord? Mm. Llavors, comença a prendre força la teoria de que, aquest home ho va planificar tot una mica abans de morir i aquests diners, doncs, potser potser ara estan en algun paradís fiscal. Això del paradís fiscal és collir també, però vaja, que estan en algun lloc, segur que no estan en el lloc on havien d'estar, eh?
Sí, no, clar, però és clar, aquests... Sí.
Vull dir, no és que s'hagi localitzat el moneder... Sí, s'ha localitzat el moneder, però està buit. Vull dir, on hi havien de ser els bitcoins no hi són, val? I fins i tot s'han intentat accedir doncs, via hackeig directament, però no s'ha aconseguit. Però vaja...
També, si al final s'aconsegueix accedir, es demostrarà la poca seguretat,
la fragilitat
d'aquest
sistema. Clar, això també va a favor ara mateix del sistema, no?
Sí. I l'última... Espera, farem una cosa que fa molt de temps que no fem, que és posar la sintonia que et toca de la teva secció, perquè, com saps, sempre que tenim problemes, però ara ja me l'he preparat, l'he carregat i ara ja pot sonar.
Ah, sí, aquesta, sobretot és aquesta, sí.
Recordeu que sempre que tiràvem la sintonia d'en Josep Lluís hi havia problemes i se'ns penjava l'ordinador.
Avui, saps què passa, Dani?
Avui ha estat més...
És una secció de tecnologia i sense problemes tècnics no seria...
Exacte.
No seria divertit.
Avui nosaltres hem estat més intel·ligents que la màquina. Fins ara ens havia guanyat sempre i avui l'hem guanyat nosaltres.
A veure això quan passarà un altre cop, perquè sí, no, les màquines cada vegada són més intel·ligents.
La trampa de l'autentificació en dues passes a Facebook.
Val, sabeu el que és l'autentificació en dues passes de Facebook, no?
Jo sí, però...
Facebook, Instagram... Bueno, el que consisteix és una mesura de seguretat que Facebook ha implementat ja fa temps en la seva aplicació per impedir que un altre pugui iniciar per tu sessió amb un altre dispositiu si, per exemple, t'ha endevinat la contrasenya del teu compte, no? D'alguna manera... Doncs aquesta doble autentificació exigeix que tu donis l'okay a través d'un sistema, com per exemple un avís, una notificació a través de l'aplicació, o altres sistemes alternatius. El cas és que, clar, evidentment, el que et demana aquest sistema, aquesta doble autentificació, és un número de telèfon, que associis un número de telèfon al teu compte, una cosa que, en principi, per obrir un compte de Facebook no és necessari, no és imprescindible, d'acord? Bé, doncs resulta que s'ha descobert, a través d'algú que ho ha denunciat a través de Twitter, que quan s'activa la doble autentificació en dos passos, en dues passes, doncs el que fa Facebook és que el teu telèfon passi a formar part de la teva informació pública a través de Facebook. Saps que tots tenim un perfil i que tenim unes dades que són públiques, unes dades que són privades o que són només visibles per un número de persones determinades.
És,
no?
Increïble, això, eh?
Doncs això. I Facebook ha sortit al pas dient que això no és que sigui un fallo, no és que sigui un problema, és que és una cosa que l'usuari hauria de saber, però que, a més a més, sí que és veritat que després tu pots anar als ajustos de privacitat i fer que el teu telèfon sigui només visible per qui tu vulguis que ho sigui, però ja has de fer una acció manual. És a dir, per defecte, si tu actives l'autentificació en dues passes, automàticament el teu número de telèfon passa a ser de domini públic i llavors increïble. Qualsevol et pot localitzar per al teu telèfon a través de la xarxa social.
Increïble. Bé, ja en veurem de coses. Ja en veurem de coses.
I tant.
Vinga, Josep Lluís, fins la setmana que ve.
Bon dimarts.
Que vagi molt bé.